Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. El govern espanyol prorroga fins al 15 de juny la restricció de viatges no imprescindibles a països de la Unió Europea. El govern espanyol ha prorrogat els criteris per l'aplicació d'aquesta restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països de la Unió i països associats a Schengen per raons d'ordre públic i salut pública fins al proper 15 de juny. I mentrestant, el Ministeri de Sanitat està valorant fer obligatòries les màscares en espais públics. El Ministeri abordarà aquest divendres a la tarda amb les comunitats autònomes al sí del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, aquesta necessitat d'establir que l'ús de mascaretes sigui obligatori en els espais públics. I mentrestant, la Conselleria de Salut proposa que Barcelona i gran part de la zona metropolitana entri dilluns vinent en una fase intermèdia de desescalada entre la 0 i la 1. Això sí, si el govern espanyol ho accepta, és una altra de les decisions que haurà de prendre aquesta tarda. Es podria, doncs, participar en activitats de culte amb un terç de la capacitat de l'aforament. En el cas dels funerals i velles es limitaria un màxim de 15 persones a l'aire lliure i de 10 en un recinte tancat. Les botigues petites podran despatxar sense cita prèvia, però no obriran les terrasses de bars ni restaurants, ni es permetran les reunions de fins a 10 persones en cases privades. I hem de dir que, en relació amb aquest tema, el doctor Antoni Trilla veu molt prudent la proposta que Barcelona i la seva àrea metropolitana passin aquesta fase 0-5. Tot i això, ha afirmat que cal estar molt atents a l'augment de contagis de les últimes hores. I també us expliquem avui que un sisme de magnitud 2,4 graus s'ha registrat de matinada aquest divendres a la Ribera d'Ebre. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme s'ha produït cap a les 3 de la matinada i ha estat lleugerament percebut a l'àrea epicentral. Doncs bé, nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí, però com ja sabeu, us deixem en molt bones mans amb Sergi Mas i 50 i ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes, a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, són les 10 i 4 minuts. Els que fem programes no hauríem de llegir missatges durant el programa. I rebre un missatge impactant com el que acabo de rebre fa 10 segons ens hauria d'estar prohibit. És que això ho fem perquè de vegades hi ha alguna persona que t'envia un missatge i és important perquè has obviat al programa una citar qualsevol... És veritat, és veritat. I de vegades diem, mira, gràcies a Pepito, que m'acaba d'enviar un missatge que el nom d'aquella persona és Josep Pérez. Molt bé. Bueno, no puc dir res més. Comencem 50ers.
Sergi Mas.
Què tal, família cinquanteril, com esteu? Tinc una petició pública. Adéu. Porto ull... Vaig arremangar-me, que tinc calor. Fa calor aquí, fa calor. Tinc una petició pública. Porto ulleres des dels 16 anys. Allò del creixement... Creixement, aquest nen es quedarà sense... Ja em deien, eh? És possible que aquest nen es quedi sense cabells. Bé, molt bé. Als 15 anys això no li dones importància. I clar, de vista... Estàs perdent, eh, xato? Tens dues dioptries a cada ull. Bueno, bueno. Clar, allò que vas pensant... Bueno, dues dioptries... I penses en un concepte que avui dia està en desús. La mili. Jo no volia fer la mili. Per què? Perquè no? Perquè és un robatori d'un any. Bueno, hi ha qui va fer la mili durant 3 anys, 18 mesos. Jo ho trobava... denigrant. Què vaig fer? Vaig comprar-me unes ulleres de 4 dioptries per forçar la vista. De tal forma que durant... Sí, durant 3 mesos no veia absolutament res. Sí, sí, Toni Huguet, sí, sí. Des dels 16 fins als 18-19 anys... Jo anava a la Casa dels Miralls, al Tibidabo. Però, al final, els ulls s'adapten. S'adapten. Bé, la història és una mica més llarga perquè hi ha pel mig un comandament militar de la quarta regió de l'exèrcit. Bueno, és una pel·lícula important que avui no toca. Perquè avui us vull parlar, no de les ulleres, sinó dels telèfons mòbils. Per què dic això? Perquè el futur més immediat... Va lligat amb el tema, eh? Va lligat amb el tema de les meves ulleres i la meva dioptria, les meves dioptries. El futur més immediat ens acompanya i ens està regalant, ens està convidant, millor dit, a portar mascareta, a dur mascareta per la resta de les nostres vides. Al gener estàvem tan contents. Oh, que maco aquest 2020, que bé, que bé. Sona bé aquest 2020. Aquest serà l'any, aquest. I tant que ha estat aquest, i tant. L'any que va canviar les nostres vides, i tant. Bé, allò que va passar al Deltebre, al Glòria... Ostres, jolín, sí que comença bé l'any, eh? Febrer. Ai, mira quina gràcia. Hi ha un mort a Canàries, és alemany, d'això del coronavirus. Ha! És un refredat. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Bé, doncs aquest futur i present, que ens obliga ja a dur mascareta, igual del 2024 ja no portem mascareta, no ho sé, però com a mínim això té pinta de no acabar. Bé. Bé, bé, bé. Què passa als que portem les ulleres? Aquí lligo el tema. No faré l'aplicatiu ni faré el tutorial de com evitar que les ulleres se t'entelin. No, això ja s'ha vist. És una cosa molt pitjor, extremadament pitjor. Que és telèfon mòbil i reconeixement facial. Ja no parlo si portes ulleres de sol. Per cert, jo em vaig operar a l'any 2000 i em van retirar les 4 dioptries i se'm va quedar amb 0,50. Vale. Què passa? Que si tens un telèfon mòbil, aquests de reconeixement facial, amb la mascareta, el telèfon diu... No, no sé qui ets. Aleshores, has de posar la clau. L'iris, no. La clau, has de posar la clau. 8888888. Molt bé. Amb la qual cosa, el Face ID que tenen molts telèfons no serveix de res. Sigui dit això, perquè els senyors d'Apple, perquè els senyors de Samsung evitin a partir d'ara que aquesta sigui la forma prioritària de portar un telèfon. D'obrir un telèfon, perquè no serveix de res. Bueno, serveix si et treus la mascareta i què fas amb l'altra mà si portes una bossa. Per favor, demano per favor, una mica de seny. Fem els telèfons amb un modus operandi que sigui digne, que sigui fàcil per portar el dia a dia. Tens el telèfon a la butxaca, seus al metro, si trobes seient, que sigui separat. Jo avui he assegut al metro i una persona ha assegut al costat meu i immediatament m'he aixecat. Igual s'ha molestat. Bueno, xato, tu pots també molestar-te quan seus al costat meu, perquè jo puc estar infectat. Però jo m'he aixecat i ja està. Si protesta, que proteste. Però el dur mascareta a tothom... Ja veus, ara estic obrint el mòbil sense cap problema. Sense ulleres, sense mascareta. Però si me la poso... Estic fent la prova en directe. Si me la poso, no s'obre. Mira, veus? Connecto l'iPhone. No. No reconocido. Facin algo, senyors d'Apple, senyors de Samsung, senyors de... i senyores de... jo què sé. Qualsevol marca, m'és igual. Posin allò del dit que tenia l'iPhone, allò del dit allà baix i ja està. Reconeixement tàctil. Tàctil. Se nota enfadat? No, no gaire. Havia d'omplir alguna cosa per aquesta introducció avui. Ja se saben que les introduccions sempre s'han d'omplir.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú, quizás no importa el sitio.
La productora executiva d'aquest programa, Estefania Burgos, em diu: he descobert un playlist de Joan Maria Pou i què et sembla si acompanyem l'entrevista amb diferents cançons? Diu, home, clar, sí. On estigui la joventut per decidir coses, endavant. Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
L'ha fet bé, això, l'Estefania, sí, no?
Aquesta cançó m'agrada molt, però m'hauríeu d'explicar què voleu dir ben bé amb un playlist meu, perquè jo no n'he fet mai cap.
Ah, no?
Per iniciativa meva, no.
Ah.
A què refereix l'Estefania? Potser refereix a...
Entra, Estefania, entra. Anda, sí. La ràdio en directe, vinga. Aviam, ara acaba d'entrar a l'estudi, té una cara molt vermella, porta avui minifaldilla, molt bé, ja és estiu, sí.
Per si de cas. No, jo he trobat...
Bon dia.
Bon dia, sí, bon dia. Joan Maria, bon dia. Jo he trobat a internet, després et passo el link, un llistat de les teves 14 cançons preferides.
Carai. Hòstia, això deu ser... Potser em van... No sé si algú em va fer alguna entrevista i me les va demanar, o... Però no en sóc conscient de... O sigui, no sabia que hi havia aquesta playlist disponible. Vull dir que m'acabes de donar una notícia que no sabia. Vull dir que...
Doncs després te la passo. Després te l'envio perquè la puguis escoltar.
T'ho agraeixo.
Comencem bé. Joan Maria Pou i què més?
Camino.
Nascut el dia...
18 de novembre de 1974.
Tens, per tant...
45 anys.
45? No ets 50?
No.
Tens ganes?
Home, sí, tinc ganes. Ja m'està bé aprofitar aquests 5 anys que em falten, però tenint en compte les alternatives, crec que aquesta és la millor.
Sí, no? Tu ets un ex de Ràdio Estel.
Sí.
Que em vas dir ahir... Sí. I m'ha dit molta gent avui a la ràdio, dient, ostres, ja saps que el Joan Maria... Diu, bueno, ho estic sabent. I a més, mentre estic fent aquest programa, ja portem 6 mesos, que no és molt, és poquet, com bé saps, un programa de ràdio, m'estic donant compte que, de dues coses. Una, que hi ha moltíssima gent que ha passat per Ràdio Estel, en les seves dues etapes, Diagonal i Sants, i que tothom recorda aquestes etapes amb molt de carinyo, però molt de carinyo.
Sí. Sí, de fet, explicaré un parell de coses que crec que et faran gràcia. Jo vaig fer ràdio a l'època de Ràdio Estel a Diagonal,
sí.
Al principi de la carrera, no sé si va ser a finals de primer o a principis de segon curs, que vaig venir, vaig fer una prova, em van dir endavant, i vaig començar a fer ràdio a Ràdio Estel per amor a l'art, el meu primer directe, el meu primer programa...
Quin va ser el teu primer programa, el recordes?
Aquí vaig fer un programa un estiu que es deia La Terrassa de la Cultura. Amb un altre company, i era un, em sembla que van ser 5 o 6 programes, perquè era setmanal, i fèiem entrevistes, vam fer doncs, a l'Espinàs, la Isabel Clara Simó, el Subiracs, el Vicenç Villatoro, és a dir, gent del món de la cultura, i fèiem una xerrada d'una horeta aproximadament, fèiem veure que érem en una terrassa, Colava? Perquè això era l'estiu, i jo petant la xerrada amb aquesta gent, ens posaven cançons, ens explicaven una mica la seva carrera.
Sí.
Però és que hi ha una altra cosa que jo vaig fer a Radio Estel un estiu, i és que vaig fer de recepcionista.
Perdó?
Un mes d'agost necessitaven un substitut o substituta per la recepció, per agafar les trucades, etc. Aleshores, Radio Estel compartia l'edifici amb Ràdio Salut.
Sí,
L'Odet Pinto feia ràdio aquí. Aquell mes d'agost jo em vaig assabentar que necessitaven aquest substitut i vaig dir, hòstia, m'anirien bé els diners. Home. I a mi no m'importa treballar a l'estiu. I sí, vaig estar tot el mes d'agost a la recepció de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, bon dia. Ràdio Estel, bona tarda. Ràdio Estel, bon dia.
Exactament. Sí, allà m'instal·lava les meves 8 horetes, crec que feia això, 8 horetes, sí. I de dilluns a divendres, i vaig estar allà, tenia uns llibres, perquè realment al mes d'agost tampoc hi havia molta activitat, però bé, rebre els convidats, passi, segui, ara entran...
Sí. Ja era època de selfies? Quan m'estàs parlant d'una època amb selfies, per exemple, un dia que anava a Serrat... Perdoni...
No. Mira, l'altre dia vaig recuperar una acreditació de l'Eurobàsquet de l'any 97 que jo el vaig cobrir per Radio Estel. O sigui, estem parlant d'una època bastant anterior als mòbils.
Clar.
De fet, en aquella època ni mòbil. Vull dir,
sí, per això
el fix funcionava força bé. Vull dir que jo crec que duria començar el 96 i vaig trobar aquesta acreditació del 97... De l'Eurobàsquet, per tant el 97 també hi era. No recordo quin estiu va ser, però un d'aquests pel mitjans dels 90.
I tu, Joan, tu tens el tòpic que de petit sempre volia ser periodista?
No. Ara podria, diguéssim, inventar-me una...
Sí, seria maco, eh?
Una infantesa plena de projectes i de vocacions radiofòniques, però no és així. El que sí que és cert és que la ràdio sempre està present a casa... com a oient, i el meu pare l'escoltava, el meu tiet, el meu avi, que a mi no anava tot el dia amb el transistor enganxat a l'orella amb Ràdio Nacional d'Espanya. I jo, des de ben jove, que estic envoltat de ràdio, i a més amb diferents cadenes, diferents veus, i sempre m'ha agradat. I per tant, sempre he estat un bon oient de ràdio. Però la vocació es va despertar bastant més tard.
Més tard parlem del futur de la ràdio, aviam quan ho veus, tu que ets una, si em permets, una ràdio amb potes, aviam com... què fem d'això, què fem d'aquest invent. La cosa, després de Ràdio Estel, va directament a RAC1? O hi ha pel mig alguna... 3 mesos a la COPE, 3 mesos a... no ho sé.
Sí, no, hi va haver-hi... Vaig fer les pràctiques obligatòries de la carrera a Catalunya Ràdio, informatius.
I
a les... informatius, sí. Vaig estar fent informatius ser 3 mesos a l'estiu, juny, juliol, agost, crec que vaig fer informatius entre setmana i feia el trànsit al cap de setmana.
Et van fer novetada?
No. La veritat és que no. La veritat és que em van tractar amb molt respecte, em van fer una prova d'antena i em van deixar fer antena, que em va fer molta il·lusió. I el trànsit als caps de setmana, tenint en compte que era l'estiu, tenia força feina i, per tant, també em va servir per entrenar-me molt. I després vaig fer unes segones pràctiques, que aquestes ja no eren obligatòries, però les vaig fer a Onda Rambla, quan Onda Rambla encara existia aquí a Muntaner Diagonal, hi havia el Vistel del Món encara fent protagonistes. Doncs jo vaig fer unes pràctiques de 3 mesos o així, i quan es van acabar aquestes pràctiques em van oferir el meu primer contracte professional a Onda Rambla, també fent informatius. Feia la segona veu de l'informatiu que es feia just abans de protagonistes, de 6 a 8 del matí. És a dir, que jo treballava tota la nit, de 12 a 8 fèiem.
Quin horari tan maco, eh?
Sí, de 12 a 6 del matí preparant els textos i les peces i això, i de 6 a 8 defensant-les en antena.
Mm-hmm.
Per aquí.
Això, Joan Maria, això és mili, eh? Això és on... Aquí, la base de la pizza jo crec que està aquí, eh? Aquelles nits de 12 a 8, perquè allò és quan un s'acaba... Crec, s'acaba forjant, s'acaba dient, ostres, doncs jo m'he fet home de ràdio, persona de ràdio, fent això, perquè jo crec que dona molta fusta. Crec.
Sí. Jo hi ha diverses coses. Aquest horari, al principi, a mi em va fer una il·lusió enorme, simplement perquè m'havien contractat per primera vegada per fer ràdio professional. Recordo perfectament que el meu primer contracte van ser 80.000 pessetes per fer d'aquests de 12 a 8 de dilluns a divendres.
Ah, està jo, bé, 80.000, està bé.
Estava molt content. Molt content, 500 euros, no?
Sí.
I estava eufòric. És veritat que al cap d'un mes i mig o dos em vaig adonar que des d'un punt de vista, perquè jo aleshores encara estava fent quart de carrera,
sí.
Des d'un punt de vista de l'energia, del tirar en el dia a dia, tenint en compte que havia d'anar algunes assignatures obligatòries, feia altres coses, va haver-hi un moment que realment vaig pensar, hòstia, no m'aguanto. Però tires perquè és això, en aquell moment ja tenia clar que m'hi volia dedicar i havia d'aprofitar aquesta oportunitat.
En cap moment vas decidir deixar la carrera?
No, perquè ja em faltava l'últim any i vaig parlar amb alguns professors que van ser molt comprensius, algun altre no ho va ser tant i em va obligar doncs, això, no? A forçar una mica els horaris, però poc o molt me'n vaig en sortir. I vaig estar allà ben bé, crec, fins al... no sé si era el setembre o així del 99, diria, i aleshores el gener del 2000 ja sí que vaig fer la primera entrevista de feina amb el Xavi Bosch i ja vaig començar a repetir.
Aquí comença una mena de relació important, aquesta entrevista amb Xavi Bosch.
Sí, el Xavi Bosch va ser el primer cap d'esports de RAC1 i el primer cap de programes i li van encarregar de fer la redacció d'esports de zero i aleshores ell va agafar com a productora l'Adriana Sabata, que havia estat companya meva de promoció. I aleshores cadascú va fer una llista de gent, de noms, de persones que creien que podrien fer ràdio i esports.
Sí.
I un dels noms de la llista de l'Adriana era jo. Aleshores em va trucar, em va presentar el Xavi, vam estar xerrant una hora llarga i l'endemà em va dir si volia formar part de la redacció i li vaig dir que sí, evidentment que sí, i fins avui.
És allò que has explicat de... Ves al Camp Nou a fer un partit i veiem què passa.
Això va ser una mica més tard, aquí és quan sí. Em fitxa i simplement em fitxa per ser redactor de...
sí.
Redactor d'esports. I aleshores, això va ser el 20 de gener de l'any 2000,
sí.
Hi havia un Ourense-Barça a Ourense.
Uau.
I el Xavi em va donar una gravadora de caset i em va dir grava narrant la primera part del partit. I no em va dir per què era. I jo vaig pensar que era per a veure com improvisava en català, si clar. Tenia fluïdesa o no. Jo aleshores vivia... allà al costat de l'alcalde de Móstoles, molt a prop del KGB, a la part alta de Gràcia.
Sí.
I els meus dos companys de pis els vaig dir avui teniu un sopar, m'heu de deixar sol.
Sí.
Perquè he de fer una cosa una mica estranya. I vaig narrar els primers tres quarts d'hora del partit, li vaig tornar la cinta i al cap d'un dia o dos em va fer una crítica de tot el que li havia agradat i del que no, i aleshores em va fer l'oferta de la meva vida, em va dir vols ser el narrador del Barça jugant a Q? I jo vaig dir, com? I li vaig dir, sí, i tant que sí. I em va donar l'oportunitat de la meva vida. Jo sempre dic que és l'entrenador que em va agafar, diguéssim, quan portava molts pocs partits a un bon nivell.
Sí.
I em va dir, vinga, a jugar a primera divisió per intentar fer coses interessants. Vull dir... l'equivalent de Guardiola per Pedro Busquets sí. O de Xavi Puyol i Valdés a Bengal, no? És a dir, estàs sí. Allà fent esforços, intentant formar-te per jugar a primera divisió i hi ha un entrenador que sense tenir tots els elements potser necessaris per jugar-se-la, se la juga, no?
Saps si va demanar, a banda de la teva, 10 proves, 30 proves més a 30 persones diferents i tu vas ser la guanyadora o va ser tu i només tu?
La veritat és que no sé si li va fer aquest exercici a més gent. De la sí. Redacció, dels meus companys de redacció, sé que no.
Que no.
Que realment va apostar directament per mi i va dir endavant. Vull dir que no sé si va fer alguna prova algú de fora per fer només explícitament aquesta feina, però jo diria que no. Jo diria que no.
Encara tens aquell casset?
No, aquell casset. Jo li vaig tornar la caseta amb la gravadora i en aquell moment no li vaig donar més importància. Clar, ara he vist una mica, no, tot el que ha passat des d'aleshores,
sí.
Seria un document interessant. Que no sé si em faria gaire gràcia que l'escoltéssiu, però...
Per què? Per què?
Perquè no sé com duria ser aquella narració. Vull dir que no sé com duria ser. Però no, de veritat és que no tinc ni idea de què em va fer. Potser hi va gravar sobre una playlist, aleshores es feien així, em casé.
Sí. Jo me'n recordo anar per lliure, a fer la final de les bufetades a Atlètic de Bilbao-Barça al Bernabéu, any 83, demanar, una acreditació a la Federació Espanyola. Jo aleshores no puc dir que treballava, col·laborava a Ràdio Eivissa, però no de la cadena SER, de la plaça Eivissa d'Horta. Una experiència, l'emissora d'Horta, el Carmel i Font d'en Fargues. I dic, ostres, em ve de gust. Com s'haurà de fer això? Vaig trucar a Gerardo González, cap de premsa de la Federació, any 83, tenia 19, i em va dir, ostres, que viene mucha gente, hay muchos medios, a ver, ¿qué medio eres? Jo, Ràdio Eivissa. Jo no vaig dir que era del barri, Ràdio Eivissa. Si era de la SER, colava. No, però és que, clar, no podem fer el partit, el partit el farem gravat en un casset i ho passarem a l'endemà. Raro. Passar un partit gravat a la ràdio, raro. Bueno, envien un tèlex, aquí em vaig caure de la cadira, un tèlex. Vaig haver d'anar a Correus, via Laietana. Buenos días, quiero enviar un tèlex a Federació Espanyola de Futbol, calle Alberto Bosch, diciendo mi nombre, ta-ta-ta-ta-ta. Vaig enviar el tèlex, em truca per telèfon, bueno, el fixa de casa, clar. Jo, 19 anyets, any 83, sí, correcto. I vaig arribar allà, arribo a la Federació, plovia molt aquell dia... Un tio amb molts sobres sobre de la seva taula. Home, tu eres Sergio, no? Toma, vinga, va, adiós. Ja està. I quan vaig entrar al Bernabéu, era la meva primera experiència al món, a la vida professional. Dic, ostres, mira el Butano. El Butano venia de fer una etapa de la Volta Ciclista a Espanya. I vaig començar a veure noms de gent que jo, per la veu, em sonava. Abans jo vaig anar a veure un partit, un Barça Atlètic de Madrid de Copa de la Lliga, i vaig veure Antoni Bassas. Dic, hosti, sí que és alt, aquest tio. Sí que és. A més, la veu imposa. I aquell dia vaig fer el partit i tinc la cinta.
La tens?
Tinc la cinta.
Oh, que bo.
Sí, bueno, que bo. Clar, a mi em van sentar uns pupitres al costat de ABC Bilbao i el Diario Vasco. Jo estava allà amb un casset. Lleva la pelota, Goicoechea. Sí. Se están pegando. Suposo que amb els 19 anys no tenia aquesta veu. Però, home, és bastant irradiable a dia d'avui aquella gravació. La tinc.
Clar, per això, aquests documents, sí. Jo crec que per una banda fa il·lusió...
Sí, tenir-los, però...
Està bé, sí. Aquí en privat, diguéssim.
Sí.
Perquè, sí. Clar, ara, jo, clar, això no sé si ho hem tingut l'oportunitat de parlar-ho tu i jo, però... Mm? Clar, jo hi va haver-hi una època on per mi eres una veu bastant familiar, perquè jo vaig escoltar durant molts anys el Joaquim Maria Pujol a la Catalunya Ràdio, clar. Però jo per generació també sóc molt del Força Barça, i per tant les vostres transmissions del Força Barça en el seu moment també m'acompanyaven en molts partits on decidia que valia més la pena una transmissió alternativa com la vostra, que per si sola es feia divertida independentment del nivell del partit, no?
Sí, t'ho agraeixo.
Sí, aquella època la recordo amb molt, molt carinyo. Més enllà del la bomba que va ser el programa a la tele,
sí.
Les imitacions i tot això, que això va ser un èxit rotund. Sí. Les transmissions de futbol eren clarament una alternativa a la narració clàssica de t'explico el que passa al terreny de joc, i ho analitzo i ja està, no? I allò va ser bastant... Va ser bastant únic, no? Perquè
sí. Però és que després... Veníem d'una època on la narració era unipersonal, on estàvem acostumats a escoltar una persona que viatjava sola a un camp, i com a molt hi havia una altra que feia vestidors, llotja, és a dir, Pujal, Bassas, Boet i Basté, i només, i com a molt, una persona que estava a la cabina amb una altra persona, José María García, Paco Ortiz, a la SER. I ja està, veníem de narracions unipersonals de locutors que estaven a peu de gespa i Salvador i Arús s'inventen aquest circ, perquè allò era un circ, on fiquem 5 persones a la cabina i 100 veus. I allò és veritat que trenca. Però bueno, escolta, t'estic fent a tu l'entrevista, Joan Maria. Aquesta setmana, de fet, s'han complert 20 anys de les teves transmissions a l'aniversari dels 20 anys de RAC1.
Sí.
Has fet alguna celebració especial, un pastisset virtual?
La veritat és que encara no. Estava previst, evidentment, fer celebracions tant dels 20 anys de l'emissora com dels 20 anys fent les narracions, en el meu cas, del Barça jugar a RAC1. De fet, si tot hagués anat normal, al cap de setmana del 20è aniversari, jo vaig fer el meu primer partit a RAC1 el 10 de maig del 2000,
sí.
Coincidia amb... era un diumenge passat era 10 de maig, i hauria pogut ser dia de Barça-Espanyol, de Derby-Camp-Nou, al cap de setmana del 9-10 de maig, hi havia un Barça-Espanyol. Per tant, això ho teníem molt present, en funció de si s'hagués jugat el 9 o el 10 de maig,
clar,
de fer una cosa o una altra, o com ho hauríem organitzat. Però m'esperaré. De moment no he fet cap celebració confinada ni res, tinc paciència, ja ho trobarem.
Sí.
Tinc molt clar que faré una... Vaja, vull fer un sopar i una copa, diguéssim, amb tota la gent que propera a mi, que m'estima i a qui estimo, i que d'alguna manera forma part d'aquesta història. I no només parlo a nivell professional, però ja ho farem. Quan es pugui fer ben fet, ho farem.
Joan, aquell any 2000... hi han dues apostes potents a la ràdio catalana. RAC1, grup Godó,
sí.
I Ona Catalana, grup Zeta.
Sí.
Tu vas a parar a la part que al final ha estat guanyadora, perquè Ona Catalana no existeix, però que al principi semblava una aposta correcta, davant d'Ona Catalana, que era una aposta de noms, potent, sí. Cuní, Pere Escobar, Pilar Rahola, i al final cau. És a dir,
sí.
Això explica el que fa la gestió d'una ràdio, eh?
Absolutament. És molt interessant com ho planteges, Sergi, perquè en el seu dia, realment jo recordo a l'entorn professional que ens tractaven una mica com els que cauríem més d'hora que tard, no? De cop i volta neixen dues ràdios privades amb aspiracions de ser ràdios transversals del país, més Catalunya sí. Ràdio, que era un coet,
no hi ha
prou pastís per tothom, i tenint en compte la inversió inicial dels uns i dels altres i els noms a un cantó i a l'altre, semblava que nosaltres ens la fotaríem en no res, no?
Efectivament.
I no, la veritat és que no sé per què va passar, però és veritat que en el seu dia, fins i tot nosaltres a RAC1, pensàvem, hòstia, saps, el Cuní, el Pere Escobar, el grup Z allà, dient, vull dir, donant suport, vinga, som-hi. Hi havia un munt de noms, tenien delegacions a tot el país. Hòstia, realment, deies, aquesta aposta és fortíssima.
Sí, sí.
Però mira, sí. A vegades no tot és en ràdio no tot és la inversió i els diners, no? Potser a la tele sí que es nota més qui té diners i qui no.
Totalment. Tu passes la meitat de la teva feina, bé, la meitat. És a dir, la segona casa teva és la cabina del Camp Nou.
Sí.
Tu tens una cabina que no està a la part central, on són les ràdios més antigues. Tens una cabina, crec que és a la banda dreta, més a la lateral. Allò és casa teva, Joan? Allò és... Aquí és una casa petita, és un mòdul de 2 o 3 per 4 o 3 per 2. Allò és una mena de casa teva?
Sí. Jo la veritat és que me la sento molt meva, aquella cabina, perquè ha estat la meva cabina des del primer dia.
Sí, per això.
I no he canviat el... Fins i tot hi va haver-hi un moment que per això que deies de l'antiguitat i això, nosaltres hauríem pogut saltar una de les cabines centrals, però ho vam parlar i vam decidir que la nostra mirada ja estava molt acostumada i molt ajustada a aquell punt de vista. I jo estic molt a gust. La nostra cabina, la cabina 19, està, si continuéssim la línia de la frontal de l'àrea del gol sud del Camp Nou, doncs allà, aproximadament. I jo me la sento molt meva. I mira que les cabines del Camp Nou són antigues, són les cabines més aviat fredes, però és el nostre espai. I la veritat és que aconseguim crear un caliu amb els que fem el partit des d'allà, que m'agrada molt.
si em permets, com a toc personal, jo que també vaig començar a l'altra banda, a la banda esquerra, quan feia els partits a través de Ràdio Sabadell, i tenia la mateixa que la teva, però a la banda esquerra. I hi ha un any que passem a fer els partits al Força Barça, a la SER, i tenim una cabina a la part central. Amb tot l'apreci del món, si hi ha la possibilitat d'anar al centre una altra vegada, aneu.
No hi ha color.
No hi ha color. No hi ha color. Ja sé que tenir gent davant de vegades s'anima, de vegades molesta, però no hi ha color. No hi ha color. I jo era dels que, quan anava a un entrenament, quan els entrenaments eren entrenaments i podies parlar amb els jugadors, pujava a la cabina i la veia. Mira, aquí està, mira, avui és dimarts, entrevistaré a Migueli i, mira, i el diumenge faré el partit. Aviam, està una mica bruta, bueno, ja està. Pujava una, dos cops per setmana, la mirava i ja està. I a Can Ràbia s'arria també. Però, bueno, jo, si em permets com a consell, és... Diré una cosa que no m'agrada. Et sents important.
Ja.
Sí.
Jo t'entenc.
Sí sí. Sí, 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 sí. Amb la tonteria del futbol, el futbol és la millor excusa per explicar coses de les persones, de les ciutats, dels clubs. Una vegada, a un partit Dinamo de Kiev-Barça, van fer una roda de premsa els del Dinamo de Kiev, parlo de l'any 93... Jo tenia el Puyol a la dreta. Puyol no feia preguntes, gairebé no preguntava mai a la sala de premsa, però aquell dia va fer una pregunta. Hi havia un senyor que estava presidint la fotografia d'un senyor de l'exèrcit que tenia 20.000 pins a la seva americana. I més enllà del partit, Puyol va dir, va aixecar el braç dret i dir: «¿Por qué esta fotografía preside esta sala de premsa?». Va haver-hi un silenci llarg. L'home no es va posar a tremolar, però va començar a dubtar molt i no va saber contestar. I, bueno, al final va acabar dient: «Bueno, yo solo respondo a preguntes de futbol». Era quan estava fent la transició de la URSS a Ucraïna. Bé, no va ser fàcil. Per això dic que, de vegades, entendre la vida o explicar moltes coses de la vida, el futbol ajuda molt. El futbol ajuda
i tant.
Molt.
I tant.
Però tu no has fet sempre futbol, perquè aquí estem fent futbol, futbol, futbol. Ah, tu has fet un programa a les nits, el Tu diràs, després el No ho sé. Sempre són tres lletres?
No, la veritat és que el Tu diràs és un programa, el nom és del Basté, amb l'ajuda del Màrius Serra.
Sí.
Quan el Basté deixa Catalunya Ràdio i el No ho diguis a ningú, el nom, diguéssim, que se'l queda a Catalunya Ràdio. Ah. I no se'l pot endur a l'altre cantó de la Diagonal del Basté, i aleshores li proposa o li demana al Màrius Serra que l'ajudi a buscar alguna cosa que continuï amb el verb dir. I aleshores va sortir el Tu diràs. I així es va quedar, i per tant, quan el Basté se'n va defensar el món a RAC1, doncs jo hereto el Tu diràs. El No ho sé, sí que el vaig parir jo des del primer minut fins al 120, gràcies a la confiança d'Eduard Pujol, que quan em va oferir la possibilitat de fer el programa informatiu dels vespres, jo li vaig dir que el feia a condició que em deixés personalitzar-lo, no? i no fer un informatiu escèptic, sinó una cosa més d'interpretació, d'anàlisi, etc.
Més d'autor.
I em va dir que endavant. I vaig pensar que vaig donar-li voltes a quins podien ser els noms, i el punt de partida del nou C m'agradava, no? La idea de nosaltres com a periodistes a la redacció no tenim per què saber-ho tot, hi ha moltes coses que no les sabem, intentarem fer venir gent que sí que en sap de la seva matèria i que ens contestin preguntes i ens facin reflexions que ens serveixin per saber-ne una mica més. I aquest programa el vaig fer dos anys, del 2015 al 2017, perquè aleshores em van oferir la possibilitat de fer un programa a TV3 i vaig decidir que aquest repte també em venia de gust.
El cases d'algú.
Exacte.
T'ho has passat bé, canalla?
M'ho he passat bé, la veritat és que m'ho he passat bé. Ha estat un repte, perquè fer tele en idiomes que no són el teu és complicat, i molts viatges, molts quilòmetres, però ha valgut molt la pena, perquè he conegut gent extraordinària que m'han ensenyat casa seva, els seus barris, els seus entorns, les seves famílies, les seves cuines, d'una manera molt generosa i molt especial. Conèixer així petits pobles o ciutats molt evidents a través de la mirada d'algú que hi viu és un privilegi, perquè acabes descobrint racons que tu sol no els hauries descobert mai de la vida. Mai de la vida. I la gent va ser molt generosa. És a dir, un cop et deien que sí,
sí.
El programa realment t'obrien les portes de casa i de l'entorn i tot eren facilitats. La veritat és que va ser una experiència molt, molt, molt xula.
Entendré que vulguis obviar alguna qüestió com aquesta, però tu vas viure molts anys amb la teva parella, amb una de les persones més optimistes del món que he conegut, la Tatiana. La tens molt present?
Sí, la tinc molt present, i tant que sí. I tant, vam estar 10 anys junts, del 2004 al 2014, i dels 10 anys que vam estar junts, durant 7 anys ella va tenir càncer, i vam tenir una relació molt, molt especial, clarament marcada per la malaltia, que va fer que en molts moments doncs, tot plegat fos molt difícil, a vegades molt intens, a vegades molt trist, a vegades meravellós, perquè hi va haver-hi moments on realment semblava que es curaria i que tot hauria estat un ensurt uns quants anys, però sí. Després doncs, va resultar que no. I en el seu dia ja ho vaig parlar amb gent que havia passat per situacions semblants. Hi ha aquesta frase que a mi, sobretot els primers mesos, m'irritava especialment, que la gent et deia amb la millor de les intencions del sí. Temps ho cura tot.
Sí.
Que jo deia... Bueno, jo ja entenc la intenció de la frase, però...
Igual no.
Però igual no. I jo crec que al final el temps no cura res, simplement... sí, la ferida cicatritza, però... continua sentint molt, molt present, no? I aleshores algun dia perquè sona una cançó, algun dia perquè ensumes quan entres a una botiga una olor, o entres en un restaurant, o veus una pel·lícula, o passa alguna cosa al Camp Nou, va apareixent d'una manera regular, no? A banda que jo continuo tenint relació regular amb
la família,
amb la seva germana petita, sí. la que hauria estat neboda de la Tati, la Gina, és una de les meves filloles, vull dir que continuo tenint un vincle amb la família Sisquella. Allò va ser un catacrop com qualsevol mort que no és normal, que no és natural, diguéssim, no? Una persona de... que encara no ha fet 35 anys amb l'energia que tenia la Tati, no? És un sense sentit que es mori d'aquesta manera. I, per tant, va tenir un... Clar, va ser una bomba atòmica en la seva família i en el seu entorn d'amics més propers, no? Va ser una catàstrofe, tu miris com tu miris. Vull dir, això és així. Vull dir, quan hi penses, és realment... És realment una tragèdia. Jo en parlava amb el meu pare, en el seu dia, la meva mare es va morir amb 26 anys, quan jo tenia 7 mesos. I en el cas de la meva mare es va morir de cop i volta. Estava amb uns amics a casa, al carrer Casanova, amb Aragó, i va dir, me duele la cabeza, la meva mare era castellano parlant, i va caure a terra morta d'un vessament cerebral. O sigui, així, de cop, amb 26 anys i un nen de 7 mesos. I jo recordo quan la Tatiana s'estava morint que jo un dia el vaig abraçar al meu pare i plorant li vaig dir, jo no sé com ho vas poder suportar, pare.
Clar.
Perquè jo ho estic veient venir des de fa mesos. Diu, tu, o sigui, va ser la demostració que la vida ara hi ets, ara no hi ets. És a dir, la teva dona tenia 26 anys i era, i va dir que tenia mal al cap i al cap de 2 segons estava morta a terra. No entenc com ho vas fer, no? I el meu pare... em va dir, mira, Joan Maria, són si fem un... Ell va fer un símil amb la boxa, no? Va dir, diu, a tu el boxejador t'està rebentant la cara a cops de puny des de fa molta estona, i cop de puny, 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 i vas aguantant aquí dret, poc o molt, fins que cauràs a la lona. A mi em van fotre un cop de puny i va ser KO a la primera. Són dues maneres d'acabar KO. Que bé, cadascú doncs, se'n surt com bonament pot. No?
He fet aquesta pregunta, primer, perquè crec que l'havia de fer, i segon, perquè bé, és un dia que tinc molt present, el 15 de maig. Avui és 15 de maig, avui és Sant Isidre. Avui fa exactament un 15 de maig del 77, es va morir el meu pare. Jo tenia 12. La bufetada inesperada que tens i que reps, no l'entens. Amb 12 anys, però 12 anys de l'any 77, no l'entens. No l'entens. I també va ser un càncer. Bueno, pensem que va ser un càncer. De fet, és una cosa molt misteriosa que no ho sabrem mai. ja ho explicarà algun dia. No ho sabrem mai. No ho sabrem mai.
No sabeu de què es va morir el teu pare?
No, no, no ho sabem. Va morir a un hospital, però no ho sabem. La meva mare, bueno, en forma de pensar dels anys 40, 50, el papa s'ha mort, no vull autòpsia, Déu ho ha volgut així, jo no m'enterava de res, 12 anys, i, bueno, quan et fas gran i preguntes, no saps, ningú de la clínica, evidentment, et diu el què, perquè no ho sabien, no saps què va ser.
Déu-n'hi-do.
Si es van equivocar, jo penso que sí, però tampoc tinc cap certesa, no ho sabem, no ho sabem. I és un dia que tinc molt present, perquè és el 15 de maig, ostres, Sant Isidro, i ho tinc molt al cap, i a més jo tinc una memòria d'elefant per dies de partit, per jo què sé, especialment relacionades amb partits de futbol. Mira, al final de Sevilla, 7 de maig, Espanyol-Leverkusen, 18 de maig, és a dir, tinc molta memòria per això, que no serveix per res, però la tinc. I, de fet, tinc una fotografia gegant a l'entrada de la meva habitació en la que estic amb el meu pare i jo no sé com s'acaba gestionant bé això, Joan Maria, però jo verbalitzo. Bon dia, papa. Papa, esta mañana. I és una foto de tots dos. Jo tenia 7 anys, el tenia 40 i algo, i estem a Sarrià, asseguts els dos a la grada. Mm. I forma part del dia a dia. I bueno, hi ha amics que em diu, quítate la foto ja, que... Bueno, a mi m'ajuda molt a gestionar i a verbalitzar. Sergi, és que no ho ha superat? Potser no. Però a mi m'ajuda molt.
En tot cas, verbalitzar-ho, jo crec que...
Suma.
Crec que cadascú ha de fer el que bonament pot, però...
Sí.
Jo crec que verbalitzar allò que et passa, sobretot quan és dolent, en general funciona.
Sí.
En general funciona, perquè verbalitzar-ho també és ordenar-ho, no sé, també és no? posar les coses als calaixos que pertoca, i jo crec que funciona, tot i que a vegades sigui força dur. De fet, tu acabes d'explicar una situació, la que vas tenir amb el teu pare,
sí,
fa uns quants anys, que per mi és com un petit malson, que és no saber.
Sí.
A mi, aquesta, quan m'ho estaves explicant,
sí,
pensava, hòstia, no? A mi realment és una cosa que em corcaria molt per dins. Dir, hòstia, sí, per favor, algú em pot explicar què va passar, simplement per saber-ho, ja està.
Sí, sí, no, es va intentar el seu dia, però clar, expedients de l'any 77, un home que va entrar a una clínica... Evidentment no diré quina, perquè això ja ha caducat, a treure's unes pedres del ronyó i que 3 dies després es va morir, doncs, bueno, i a més a mi em va donar les pedres. Jo recordo donar-li un don balón d'aquella setmana i a mi ell diu, Sergio, mira, les pedres del papa i te les lleves. I 2 dies després no hi era. Bueno, és igual. La cosa és que s'ha d'intentar conviure amb, no sé si amb el dol o segurament amb la presència també, i fer d'aquesta absència inesperada i injusta, bueno, treure alguna cosa, jo no sé si positiva o digna. Acabo parlant de la ràdio. Mira, tanquem el cercle. Com és que ens agrada escoltar programes a les 12 de la nit? Com és que ens agrada que una persona truqui a un tio 3:15, Miquel Pérez, bona nit? Això és inhumà, no? Això només passa aquí. Això a Finlàndia, a Suècia, no passa, no?
No, aquests horaris no els entenen, de fet. Em sembla que va ser el Fabio Capello, quan va fitxar pel Madrid, diria que estaves molt sorprès d'aquests programes nocturns que aleshores tots començaven a la mitjanit i acabaven a 2:15 de la matinada.
La culpa és del Butano. La culpa és del Butano.
Sí. Ell no en tenia res, deia, hòstia, aquest horari, realment.
Sí.
Però et diré una cosa, jo crec que la ràdio nocturna, si la ràdio ja fa companyia durant tot el dia...
Home.
Hòstia, la ràdio a la nit... moltes vegades et salva, perquè la nit és aquell moment, els dies, les èpoques que no estàs bé, no? És quan el cervell comença a centrifugar i no hi ha manera de parar-lo. Hosti, doncs una bona manera d'intentar-ho és això, no? És posant-te a la ràdio. I a mi em sembla que la ràdio nocturna té aquest component, no? Tot està en silenci, tot està fosc, i ets tu i aquell oient que parla,
ningú més.
O que t'explica bé de saber què, no?
Que ets fan del Momentos, tu també, de la COPE? Momentos, aquell programa que truca gent... No l'escoltes mai?
No, no, no. Ara la veritat és que hi ha ràdio de matinada, però en el seu dia, per exemple, hi havia aquell programa que es deia Hablar por Hablar.
Mal parlar per parlar, de la Gemma, i tant, i tant.
Exacte, que sí, primer sí, va ser aquí en català i després va ser a tot Espanya.
Sí, sí.
Es va convertir en un fenomen, i jo crec que precisament per això, no? Perquè
és
una mica la vida explicada des de molts punts de vista i simplement era això, era gent fent-se companyia, no?
Efectivament, gent fent-se companyia. Al final aquest invent servirà d'alguna cosa, eh? Aquesta meravella que es diu ràdio. Ja veurem si té molt futur, jo crec que sí, i que el seu fill, el seu fillol, el podcast, no l'acabi traient el protagonisme que té la ràdio en directe i de cada dia. Tinc moltes més preguntes, però... El tiempo es oro, ja ho deia Constantino Romero.
Quin gran concurs.
Sí, 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 sí. I la publicitat. En fi, Joan Maria, mil gràcies per... Faré un dia un debat de ràdio quan es puguem tocar i saludar i veure'ns i fer un tallat o una cervesa i parlarem de per què no hi ha programes infantils a la ràdio i moltes coses que semblants d'aquest meravellós mitjà. Joan Maria Pou Camino. Mil gràcies, Joan.
Una abraçada enorme, Sergi.
Adéu, bon dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Comencem aquests minuts, avui divendres 15 de maig de 2020, dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, especialment aquests dies de confinament arran de la pandèmia provocada pel coronavirus. Coses de la Diputació. Per exemple, la presidenta, Núria Marín, que esperem tenir un dia aquests estudis. Saps què passa? Que veig el sol a l'estudi, que entra per els vidres de l'estudi. Ostres, ja fem vida normal. No, no. La vida normal encara no. La nova normalitat encara no, però sí que m'agradaria tenir a Núria Marín, presidenta de la Diputació i alcaldessa d'Hospitalet, tenir aquest estudi i reflexionar, com hem fet amb el Joan Maria Pou fa una estona, sobre la vida. Doncs Núria Marín i la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, presentaran dilluns 18 de maig a les 12 del migdia el nou pla de la Diputació de Barcelona per la reactivació econòmica i social dels municipis de la província com a conseqüència de la crisi provocada per el coronavirus. Aquesta roda de premsa serà virtual. Així ha de ser i així serà. I es realitzarà a través de la plataforma Zoom. Que m'estic aficionant, tinc amics que m'han dit, escolta, Sergi, l'entrevista a Joan Maria Pou que acabes de fer, per què no l'has fet per vídeo? Bueno, sí, es podia haver fet, però estem a la ràdio, no? Això com es diu? Ràdio Estel o Ràdio Televisió Estel? De moment es diu Ràdio Estel, de moment. Bueno, doncs fem ràdio, ja està. Donem, dignifiquem aquest mitjà. Aquells mitjans que vulguin, perdó per saltar de tema, aquells mitjans que vulguin participar a aquesta roda de premsa hauran d'enviar un correu electrònic a premsa@diva.cat indicant el nom del periodista, mitjà de comunicació i telèfon mòbil de contacte. Les credencials per accedir a Zoom s'enviaran el mateix dilluns al matí. Ahir us parlava de museus, els museus de la Diputació de Barcelona. Parlava dels museus de Sitges, que a més han programat un concert solidari que serà retransmès pel seu canal de YouTube amb les actuacions de diferents grups locals que s'han adherit a una campanya de la Creu Roja de Sitges per recaptar fons i per comprar aliments per famílies que ho estan passant malament amb aquesta situació de la Covid-19. Estan en una situació francament desfavorable i molt complicada. A més, es faran visites guiades que es podran seguir a les xarxes socials, així com diferents jocs i tallers per fer en família i des de casa. El Museu d'Arenys de Mar, per exemple, donarà a conèixer les històries darrere dels objectes de la seva col·lecció amb un tour virtual on es presentarà la ruta de les dones del museu a través de les xarxes socials. A més, també ofereix jornades de portes obertes virtuals que diferents persones del municipi presentaran una peça del museu triada per l'ocasió. Les presentacions es podran seguir mitjançant les xarxes socials del Museu d'Arenys de Mar. La Casa Espanya del Museu de l'Hospitalet reflexiona sobre el rol i els estatus de la dona dins la societat que es va desenvolupar molt significativament a finals del segle XIX, amb la presentació d'una peça representativa de la seva col·lecció, un vestit de núvia d'estil modernista. I amb aquests breus acabem aquesta edició de Butxaca de les notícies de la Diputació de Barcelona per Ràdio Estel.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa Cinquenters de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat.
Aquest cap de setmana és d'Eurovisión. És el cap de setmana on s'havia de celebrar, de realitzar aquesta gran Premier, que és el festival, aquest gran show televisiu que és el festival d'Eurovision. Però, com sabeu, aquest programa, el que m'encanta és la vostra interrelació. I em diu l'Estefania, la productora, Sergi, truca, encarna. Us dono la meva paraula? Ah, no? Ah, ja ha penjat? Ah, vale. Pensava que estava. Volia donar pas a això. Pues, el que us deia, m'encanta que truqueu i que comuniqueu les vostres coses. Diu, encarna, t'ha de dir una cosa, però ben bé no sé el què. Bueno, ha penjat. La cosa és que aquest cap de setmana tenim Eurovision. Tenim el festival virtual d'Eurovision. I aquest és un grapat d'algunes de les cançons que hem pogut escoltar al llarg dels anys. Són més de 50 anys d'Eurovision. Aquesta és, no em digueu, és Conchita Bautista? Sí, Conchita Bautista, clar que sí. Qué bueno. Quantes hores darrere de... Darrere. Si estàs darrere de la tele és complicat veure el festival, però estar davant de la tele és millor per veure el festival d'Eurovisió. Aquest és Rafael, Yo soy aquel.
Para adorarte toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver.
Rafael van Eurovisión. Sí, sí, molts artistes de tots els països europeus i fins i tot de no europeus. Des de fa 3 anys s'ha autoconvidat a Austràlia, aquest festival d'Eurovisión. El mític Maciel, any 69, any 68, perdó. Londres, Gran Bretanya, Londres, la, la, la. Allà vam tenir la Maciel guanyadora, l'única victòria espanyola a aquest meravellós festival. Salomé, any 69, a Madrid. Vivo cantando, hey, vivo soñando. Quin tratge, quin vestit de gallina caponata tan preciós duia la... ho acabo de dir. Salomé, Salomé. I Julio Iglesias. Guandolín. Guandolín, Julio Iglesias. Família, no tinc més temps, una llàstima. Fins dilluns, gràcies.